Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Són les 7. Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres, dia 20 de maig, on farem un repàs de l'actualitat del dia, però rep abans les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tuñón a les xarxes socials i l'Héctor García a les vies de so. Avui parlarem de molts temes diferents. Començarem parlant de quan s'ha de pagar o quan has de pagar com a mínim a una persona que et fa la neteja a casa. Què cal fer per regularitzar la persona que neteja a casa teva? Doncs avui en parlarem amb la Fanny Galeas, la coordinadora de l'àmbit de treballadores de la llar de Comissions Obreres. I ja està en marxa la campanya de prevenció d'incendis, una campanya d'enguany que de moment s'inicia amb unes condicions meteorològiques no gaire favorables. El balanç hídric és negatiu i ha plogut un 37% menys del previst. Avui en parlarem amb en Raimon Roda, que és el director gerent del Parc de Collserola. I els nadons també estaran presents avui a la Linterna perquè parlarem d'ells. Els bebès també van al dentista, o almenys haurien d'anar-hi. Sabeu que un de cada quatre nadons de 0 a 3 anys pateix càries severes? La Ruth Mainé, responsable del servei d'Odontobebé de l'Hospital HM Nens de Barcelona, ens ho explica. I parlarem de les canes, la revolució de les canes. Estan de moda les dones? Com tenir cura de les canes? La pandèmia i el confinament han reforçat la tendència femenina a no tenyir-se i lluir el cabell blanc. Avui la Marta Gallete, que és tricòloga, ens explicarà com cuidar aquestes canes. I abans d'entrar en matèria a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem, òbviament, què és? Doncs saber quin temps ens espera les properes hores. Certament, la calor es nota arreu d'Espanya. Diuen que aquest cap de setmana pujaran encara més, però volem saber, de veu del Moisès Camunyes, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, quina és la predicció que ens espera. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte esperem una jornada a Catalunya predominada pel temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols alts. Al Pirineu Occidental creixerà núvols d'evolució diurna sense descartar algun xàfec aïllat a la tarda. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran lleugerament o no canviaran gaire, amb unes mínimes de 18 graus a Lleida, de 18 també a Tarragona, de 16 a Girona i de 20 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes pujaran amb unes màximes que arribaran als 37 graus a Lleida, als 35 a Girona, els 28 a Barcelona i els 27 a Tarragona. No es descarta que es pugui veure reduïda la visibilitat durant la jornada per pols en suspensió. Per últim, el vent serà fluix i de la component sud i tindrem alguns intervals moderats a l'Empordà i al Ter Sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. I ara prenem nota de què està passant a les carreteres d'hores d'ara amb el Servei Català del Trànsit. S'ho explica en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem repassant l'autopista AP7, segurament la via que va més carregada a aquesta hora de la tarda. Autopista AP7 amb uns 10 quilòmetres de lentitud, aturades gairebé entre Barberà del Vallès i Montornès del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, i al tram sud hi ha aturades intermitents de 5-6 quilòmetres a la zona de Gelida, en sentit sud, en sentit Tarragona, tot plegat a l'autopista AP7. A l'extrem sud de Barcelona hi millora el trànsit, autovia A2 encara carregada, però un parell de quilòmetres a Sant Joan d'Espí i, de fet, en tots dos sentits de la marxa. I a l'extrem nord encara destaca la C58, també carregada d'entrada a Barcelona durant més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. Atenció a la C60, un accident a la zona d'Argentona, aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Mataró, això com us dèiem a la C60. I la C55 també presenta un accident a Castellbell i al Vilar. Hi ha retencions d'un parell de quilòmetres en sentit nord i, de fet, més endavant, també aturades intermitents d'un parell de quilòmetres a Castellgalí. Això en aquesta C55 en sentit nord, en sentit Manresa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. 7 de la tarda, 4 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra i és el moment de l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa de COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Bernal. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I comencem parlant, Yolanda, de la màxima alerta davant les altes temperatures dels propers dies i el risc d'incendis.
Sí, de fet, ara mateix 8 dotacions dels bombers treballen en un incendi de vegetació a Cervelló. També s'ha treballat aquesta tarda en un altre foc a Rubí a tocar del polígon La Llana. Interior ha desplegat efectiu operatius d'agents rurals, protecció civil i bombers davant d'aquest risc tan elevat. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, demana molta precaució. En moltes zones arribarà als 40 graus, especialment en 7 comarques de la Catalunya central i de Ponent, i apela a la responsabilitat individual.
Cadascú ha de fer la seva feina i en aquest sentit aquesta crida a la responsabilitat, a la contenció, a la prevenció, perquè és important que aquests dies, que segurament s'allargaran fins a dimarts, de molta temperatura, de molta sequedat, siguem tots molt conscients de que la natura, també la seva preservació, depèn del comportament individual de cadascú de nosaltres.
Doncs, degut a aquesta situació d'altes temperatures i risc d'incendis, s'han prohibit més de 3.000 cremes agrícoles previstes per als propers dies.
Ahir ho comentàvem en aquest programa, falten cambrers a la Costa Brava, que està patint la manca de personal més greu dels darrers 10 anys.
Sí, arran de la pandèmia, molts treballadors van aprofitar els ERTOs per buscar alternatives laborals més estables i ara no volen tornar. Però també hi ha factors endèmics, com els horaris interminables, la precarietat i els sous baixos. La Maria té 22 anys. És un nom fictici, però ens ha explicat en quines condicions treballava l'estiu passat.
Tenia hora d'entrada, però no tenia hora de salida. O sea, yo no me podía ir a una hora fija y me pagaban lo mismo. Por 800 euros igual trabajaba 10 o 12 horas diarias con un día de fiesta y era horrible porque había muy poco personal, era la cocinera y yo de camarera. O sea, me volvía loca, me pagaban mal y encima me tenían en negro.
Mentrestant, els empresaris asseguren que les males praxis són puntuals, tot i que fan mal a tot el sector. Jordi Rissec, propietari del restaurant L'Arcada de Palamós, sempre contracta uns 7 treballadors a l'estiu i apunta per on van els sous.
Poca gent marxa menys de 1.500 euros. I els 500 euros propines a palgis són cèntims. És dir, que jo no crec que sigui mal pagat l'història. Jo crec que és més el hàndicap de què he sacrificat. De mal pagat, si ets un bon camarer, mal pagat no ho és, i t'ho dic jo, amb tots els credencials.
Degut a la manca de personal, alguns restaurants no saben si podran obrir tots els seus menjadors. Els sindicats continuen negociant el conveni col·lectiu, que no es toca des del 2019, i adverteixen que no hi haurà relleu generacional.
I atenció als amants del golf, perquè Caldes de Malavella aspira a acollir la Ryder Cup de golf del 2031.
I ho farà sota la candidatura Costa Brava Barcelona. És una de les competicions esportives més importants del món i seria el més destacat que s'ha fet a Catalunya en molts anys. I per una població com Caldes seria com si li toqués la loteria. L'impacte econòmic d'aquesta competició es preveu d'uns 1.300 milions d'euros. Salvador Balliu, que és el seu alcalde, diu que seria un orgull convertir-se en la capital mundial del golf.
Aquesta competició esportiva per nosaltres és un orgull, no? Som candidats ferms i tenim moltes possibilitats de dubtar que ens donin aquest aconteixement. Aquest aconteixement és el tercer més vist del món, les Olimpiades, els Mundials de Futbol i després ve la Ryder Cup.
Segons Balliu, acollir aquesta competició podria ser un revulsiu per desencallar o accelerar algunes infraestructures pendents, com l'enllaç amb l'AVE a l'aeroport de Girona. De moment, totes les parts implicades, federacions, Generalitat, Diputació i altres institucions, hi estan treballant perquè la competició sigui una realitat el 2031.
I preneu nota perquè qualsevol pare o mare pot demanar l'execució immediata del 25% de castellà a les aules.
Ho va demanar un pare per als seus dos fills i el TSJ l'ha admès com a part en aquesta causa. D'aquesta manera, el tribunal considera que qualsevol particular està legitimat per fer-ho. Aquest pare el que ha fet és enviar una carta a l'institut on estudien els seus dos fills demanant que s'executi la sentència. Diu que els seus drets lingüístics fa 9 anys que es vulneren. José Domingo, president d'Impulso Ciudadano, diu que el pas que ha donat aquest pare obre la porta a que d'altres facin el mateix.
Te deja un proceso abierto para que los padres, cuando aprecien que en su centro no se está cumpliendo la norma, inmediatamente soliciten ante el tribunal la ejecución sin necesidad de ir a un proceso largo, costoso. Ahora, con un mero incidente de ejecución, pues se agilizaría la solución del problema y de una manera directa, dirigida a los directores del centro, se obtendría la enseñanza que tengo en aquellos casos en que se incumpla la sentencia.
El termini de 15 dies que va posar el TSJ per aplicar aquesta sentència del 25% s'acaba el 31 de maig. Segons l'Assemblea per una Escola Bilingüe, el conseller d'Educació i també els directors dels centres, cada vegada ho tenen més complicat per esquivar possibles conseqüències penals si no compleixen.
I 3 detinguts a Platja d'Aro per 8 robatoris en cases habitades del Maresme, el Baix Llobregat i Barcelona.
Al mes de febrer, els Mossos van tenir les primeres sospites de que el grup estava actiu. Es va poder comprovar que els lladres es desplaçaven passaven amb vehicles de lloguer fins a les urbanitzacions on cometien els robatoris. Seleccionaven cases unifamiliars i accedien a les plantes superiors i forçaven les portes o finestres per accedir a l'interior, com ens ha explicat el portaveu dels Mossos.
Fan escalament des del jardí fins a la primera planta on hi ha un balcó normalment i forcen les portes corredores. Acostumen a utilitzar vehicles de lloguer o vehicles que van a nom de persones desconegudes per desplaçar-se a fer robatoris.
Els agents els van detenir justament quan marxaven d'una urbanització on havien comès 3 robatoris en una nit.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies, bon cap de setmana i fins dilluns.
Igualment, fins dilluns.
I l'altra cara de la informació és la esportiva. A les 7 de la tarda, 10 minuts. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. La informació esportiva que té moltes cares, i molts vessants. Uns de positius, uns altres de negatius. Bueno,
hem passat de la decepció del bàsquet a la il·lusió de l'equip femení.
Sí, estem en aquest trànsit, En aquest trànsit perquè hi havia 2 esdeveniments importants en clau blaugrana aquest cap de setmana. Un, malauradament, amb resultat negatiu. Ahir, la derrota del Barça de bàsquet a la semifinal de l'Eurolliga davant del Real Madrid en una altra, desconnexió de l'equip de Jasikevičius al tercer quart, que li va costar molt de car. Li va costar tan car com no jugar la final de l'Eurolliga demà. Serà el Madrid qui ocuparà aquesta plaça en la final davant el conjunt turc del Efes d'Istanbul. Però és que ja no hi ha temps pràcticament per ni pair ni analitzar això, perquè ara mateix el focus de l'atenció passa de la secció de bàsquet a l'equip femení. Un Barça que demà afronta al Juventus Stadium de Turín la final de la Lliga de Campions femenina, defensant títol i volent revalidar-lo davant d'una altra gran potència del futbol femení europeu com ara l'Olympique de Lyon. Ara mateix a l'escenari del partit està en marxa la roda de premsa oficial del conjunt blaugrana prèvia a l'últim entrenament que de fet hauria de començar d'aquí 19 minuts. Ja han desfilat per davant dels micròfons les 2 jugadores designades pel Barça i per la UEFA per complimentar aquesta roda de premsa. Irene Paredes i Alexia Putellas. Irene Paredes no es talla ni un pèl, diu que els 2 finalistes de demà, el Barça i l'Olympique Lyonnais, són els millors equips del continent.
Creo que eran los 2 equipos que teníamos que estar en la final. Es que ahora mismo creo que somos los 2 mejores equipos de Europa y quizá del mundo. Va a estar muy, muy peleado, eso seguro. Muchas de las que están ahora mismo en el Lyon han ganado 7 Champions. Aquí son recientes campeonas y queremos revalidar el título. Como te digo, será complicado, pero venimos a eso y mirándoles de tú a tú y con mucho respeto, pero con muchas ganas de ganar el partido.
No sé fins a quin punt podríem dir que l'Olympique de Lyonnais és passat i present del futbol femení europeu, mentre que el Barça és present i futur del futbol femení europeu. Una final que ha aixecat molta expectació dintre de l'afició blaugrana, desplaçament de seguidors barcelonistes a Turí cap a Itàlia. Alexia Putellas diu que es notarà al camp aquest recolzament de l'afició blaugrana.
A l'afició no li diria absolutament res. És normal que hi hagi entusiasme. Nosaltres també ho estem, volem guanyar. Si jo no tingués la sort d'estar aquí com a jugadora, també tindria aquesta il·lusió, no?, pel partit de demà. Jo crec que és bo. És bo que hi hagi aquesta energia, que hi hagi com aquest push, no?, cap a l'equip. Nosaltres ho veiem de manera molt positiva. Crec que sentirem molt a la nostra gent al partit de demà, encara que estem jugant en un camp neutre, i crec que això pot ser un punt a favor per nosaltres.
I del rival? Què podem dir del rival, aquest Olympique Lyonnais francès? Doncs Esports Copé hem aixecat informes a l'home que, abans que Jonathan Giraldez, ocupava la banqueta del Futbol Club Barcelona. Lluís Cortés diu de l'equip francès que és un equip una mica anàrquic i per això una mica difícil d'analitzar.
Jo me'n recordo quan fèiem informes de l'Olympique Lyon, quan ens havíem de portar contra elles, realment tampoc hi havia uns patrons de joc molt definits o molt clars o molt establerts, com sí que podem identificar al Barça, no? Crec que l'Olympique Lyon sí que té molt bones jugadores, o sigui, té grandíssimes jugadores a nivell individual i que basen el seu joc en això, o sigui, en aquesta superioritat potser individual d'aquestes jugadores i també, com bé dius, en un futbol molt més directe, d'anar molt més ràpid a buscar la porteria contrària, perquè realment amb Cascarina, amb Herbert, amb Macario, són jugadores que si està la pilota a prop de la porteria contrària són capaces de crear ocasions i són capaces de fer-te mal amb molt poc.
Cascarino i Macarion? Bueno, escolti... Sí, no, a vegades parlem de...
Macarion?
No, miri, no, no. Hi havia, de Cascarino hi havia un davanter de la selecció d'Irlanda fa molts i molts anys que es deia Toni Cascarino.
Però és italià?
No sé si igual tenen algun vic... No, jugava per Irlanda, em sembla. Ja, però, Toni Cascarino.
Però Cascarino sona italià.
Bueno, podria ser que tingués algun...
Fem equipo d'investigació.
Algun avi. Ja investigarem l'arbre genealògic de Toni Cascarino. Tornant una mica al bàsquet, que ha estat el protagonista de la pregunta blaugrana d'avui al nostre compte de Twitter, @esportscope. Ahir ja sí que bitxos parlava de manca de professionalitat dels jugadors, d'un Barça que regalava títols, no feia gens d'autocrítica el tècnic blaugrana. Hem preguntat a la parròquia qui té més responsabilitat en la derrota d'ahir de l'equip de bàsquet, si el tècnic o els jugadors. Molt igualada la cosa, eh? 53% més responsabilitat pels jugadors, 47% més responsabilitat pel tècnic.
Senyor Gil, què pot passar aquest cap de setmana? Per exemple, a l'Espanyol.
A l'Espanyol. Ara li dic lo de l'Espanyol, perquè hi ha coses que... Sí, he fet un bloc de coses que poden passar aquest cap de setmana.
Comencem pel Girona.
Vinga, coses que poden passar demà, a Montilivi, 10 de la nit. Vinga. Girona-Mirandés. El Girona serà matemàticament equip de play-off si guanya el Mirandés,
sí,
si l'Oviedo guanya el camp de les Palmes,
sí,
i si la Ponferradina perd a casa davant del Leganés. Aquesta és la combinació que faria demà a l'equip de Mitchell, equip de play-off. Un Mitchell renovat, ho dèiem ahir, fins al 2024, i que té molt clar els paràmetres del partit de demà.
Mañana es un partido muy importante y tenemos que salir con alma, con orgullo. Orgull gironí lo tienen puesto en todas las paredes de los jugadores y es lo que necesitamos para mañana.
Així ens declara. Més coses que poden passar. A les 20:30 arrenca la jornada unificada, la penúltima, la primera RFF. Si l'Andorra guanya l'UCAM de Múrcia,
sí,
i el Villarreal B no guanya el seu partit,
sí,
l'Andorra de Eder Sarabia / Piqué, Andorra de Cosmos,
ja.
Serà nou equip matemàticament de segona divisió. I l'Espanyol B afronta el primer maig, la primera eliminatòria, per mirar d'ocupar plaça a la primera ref. És un partit directe, juga contra l'Arenas de Getxo, li val la victòria, evidentment, o l'empat en els 120 minuts, 90 més la pròrroga, per passar a la ronda final. De moment, el primer equip jugarà diumenge, sense res en joc al camp del Granada. Luis Blanco, però, diu que l'escut de l'Espanyol s'ha de defensar sempre amb totes les garanties.
Más allá de la realidad que hay, de que el Granada se está jugando el descenso, nosotros vamos a competir un partido de primera división, vestimos una camiseta centenaria, hay una clasificación de por medio... Y bueno, en ese sentido, pues vamos a afrontar lo que es un partido de primera división para ganar.
El poble no ho té tan clar. Pregunta blanquiblava d'avui, @esportscope, travessa del Granada espanyol, un 59% de copenautes aposta perquè demà el conjunt d'Aitor Caranca guanyarà i d'aquesta manera es quedarà a primera divisió.
I què passa a 9:15 a la cadena Cope?
Doncs home, que arrenca el tiempo de juego i que arrenca l'última jornada de Lliga de primera divisió amb aquests partits que no tenen cap transcendència per la classificació. Això sí, hem d'estar pendents del tiempo de juego perquè hem d'estar pendents del culebrot Mbappé.
Sí, sí, perquè això és...
Això és un no acabar.
És un culebrón.
No acabar. Recordem, l'última, la mare del futbolista ha dit,
sí,
que les ofertes del Paris Saint-Germain i del Madrid són pràcticament idèntiques,
sí,
i que és hora de prendre una decisió. S'acaba també la Lliga de França. S'especula que aquest cap de setmana Mbappé podria fer oficial on jugarà la propera temporada. I un apunt que en recollim dels companys del Mundo Deportivo, perquè el Barça, que juga diumenge davant del Villarreal, doncs Xavi hauria comunicat a Riqui Puig, a Mingueza, a Umtiti i a Brad White que no compta amb ells de cara a la propera temporada.
Molt bé, senyor Gil. Aigua, bànol, un ventilador, perquè es presenta un cap de setmana calentito.
Aire condicionat, tapats a l'ombra, que sí, no toqui, sí, sí, el sol, perquè no. Sort que el Girona demà juga a les 10 de la nit.
Sí, sí, però el Granada espanyol...
Això no sé, li diu al senyor de Aro, que haurà de negociar amb el sol de l'Albaicín.
Senyor Gil, bon cap de setmana, gràcies.
Bon cap de setmana, adéu.
A 9:15 comença Tiempo de Juego aquí a la cadena COPE, però abans aquí a la linterna COPE Catalunya tenim moltes coses a compartir amb l'audiència i avui començarem parlant de quan s'ha de pagar a les persones que fan feines a casa nostra. Què cal fer per regularitzar aquestes persones? Ens ho explica la Fanny Galeas, que és coordinadora de l'àmbit de treballadores de la llar de Comissions Obreres.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900 90 17 16.
Persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso, más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317, 93-373-3317 o loresmetal.com.
Eres único porque tu ADN es único. Con Taylor You tendrás un plan de bienestar personalizado en base a tu genética, con un seguimiento guiado por especialistas de la nutrición, el fitness, el descanso y la salud emocional. Conócete más y cuídate mejor con Taylor You. Entra hoy en tayloryou.com y contrata tu plan.
Durante más de 40 años nos hemos dedicado a nuestros miles de clientes. Empresas, bodas, comuniones, brunch, rodajes, comidas familiares o con amigos, aniversarios, Catering La Lloca. Llevamos la mejor cocina a tu evento. Trabajamos con productos de primera calidad para ofrecerte el mejor servicio. Catering La Lloca. Para cualquier evento, contacta con nosotros. 93 689 1381 o en lalloca.es. Catering La Lloca. La calidad de más de 40 años.
COPE Cataluña y Andorra.
Que tinguin contractat una persona treballadora de la llar per hores aquest any han d'estar atents als canvis a les retribucions fixades legalment. El salari d'aquestes treballadores o treballadors s'actualitza cada any amb el salari mínim interprofessional com a referència. Aquells que des de l'any passat paguessin el mínim, si encara no ho han actualitzat, es poden topar amb un disgust i sancions. Així és el gran consell. És el de donar d'alta, òbviament, i tenir totes les dades de la persona i les condicions de contractació al dia, evitant així infraccions. Avui parlem amb Fanny Galeas, que és coordinadora de l'àmbit de treballadores de la llar de Comissions Obreres. Fanny, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La primera pregunta, què cal fer per regularitzar la persona que neteja a casa nostra?
Val, perfecte. Si és una persona que la família vol contractar, pues primer de tot ha de donar-li d'alta la Seguretat Social. Sempre que sigui, no?, una jornada laboral de 40 hores a la setmana.
Quin hauria de ser el salari d'aquesta persona?
Si són 40 hores a la setmana, hauria de ser 1.000 euros, el salari mínim interprofessional.
Uh-huh. És a dir, les empleades i els empleats de la llar haurien de percebre, crec, un mínim de 7,82 euros bruts per hora treballada?
Exactament, és això, sí. Uh-huh. És aquesta la retribució, sí.
Actualment això està passant? S'està pagant això?
No, actualment tenim aquesta problemàtica, no?, que moltes famílies no estan pagant el salari mínim interprofessional i més, no?, per les dones que no tenen documentació. I sé que hi ha problemàtica sempre en dones que estan contractades, però en el seu contracte diu, no?, que estan guanyant 1.000 euros, però no li paga la família 1.000 euros, en realitat. Uh-huh. És un acord que a vegades passa entre la família i la treballadora perquè no té cap opció, no?, de treballar, i al final pues, diu que sí, i hi ha dones que estan guanyant ara mateix 700 euros. Perdó.
Uh-huh. I no hi ha ningú que investigui que això no passi?
És que, ¿sabes què passa? Que aquesta problemàtica passa sempre, no?, perquè tenim, no?, aquesta problemàtica des de Inspecció de Treball, no?, perquè moltes vegades no poden actuar, no?, perquè és un domicili privat, sí, no?, diuen, no?, moltes de les dones també no s'atreveixen, no?, perquè tenen por, no?, de perdre l'única feina que tenen en aquest moment i no volen denunciar moltes vegades també. Uh-huh. Que està passant això, no?, de que no li estan pagant el salari mínim interprofessional.
Perquè si passés això de que algú se n'adonés que està passant això en una llar o que una persona està cobrant menys el salari mínim interprofessional, es podria enfrontar multes de fins a 6.300 euros.
Exacte, exactament, sí. Aquesta és infracció, no?, de cara a Inspecció de Treball, també.
Encara hi ha molta gent que no contracta les dones de fer feina?
Sí, la veritat que sí, tenim aquesta, aquesta realitat, no? Està passant cada dia, no? Les famílies no volen, no, contractar, i més perquè, bueno, perquè tindrien, no, que pagar la Seguretat Social. I diuen que no, perquè són molts de diners, no? I no, no volen, no volen contractar-les per això.
I què passa si aquesta persona cau o té un accident mentre està fent les seves tasques?
Sí, és que aquesta és la realitat, no? que afronten, no, les companyes treballadores de la llar i les cures, que és quan tu parles amb elles i li dius, no, a veure, si no estàs contractada i tens, no, un accident, no, la família no vol, no, fer-se càrrec de això que te passarà. Però sí, és això. Bueno, i de fet, no, les treballadores de la llar no estan incluïdes, no, en la llei de prevenció de riscos, o sigui que és complicat també. Moltes vegades el que fan, no, és una baixa comú, el que li donen, no, en el metge.
Uh-huh. Estem parlant d'un perfil de... La gran majoria de vegades són dones, les treballadores de la llar, també n'hi ha homes, però un tant per cent elevat és de dones. Us heu trobat amb un perfil concret de dones que hi treballen? Són dones de fora d'Espanya? Són dones amb un, no sé, amb un nivell cultural X? Hi ha un perfil o no?
Sí, clar, tu pensa que la majoria de dones, no, que treballen al sector de les treballadores de la llar, no, i les cures són dones que estan en situació administrativa irregular, són dones que són estrangeres, no, i que fan aquestes tasques perquè no tenen altra opció, o sigui, solament aquesta, i són treballadores la majoria, ja quan tenen la documentació, no, o regularitzen la seva situació, segueixen, no, treballant, no, i més perquè, bueno, moltes de les dones tenen estudis, però també això és otro problema, no, de cara a la homologació, no, de la carrera que té, no, aquesta dona, i, bueno, és més per el tema de migració, no?
Uh-huh.
És molt complicat per temes que te demanden, no, des del consorcio, i poder així, no, també homologar, no, bueno, els teus estudis.
Fanny, ara mateix, si hi ha alguna persona que ens està escoltant i té una persona, doncs, treballant a casa seva, no només fent tasques de la llar, sinó també de cura de persones grans o el que sigui, o fent de jardiner sense contracte, on s'ha d'adreçar per donar d'alta aquesta persona? A la Seguretat Social, on ho fa?
Sí, primer de tot a la Seguretat Social. Ho ha de fer, és senzill, no? Solo, bueno, entra a la pàgina de la Seguretat Social i posa que vol donar d'alta una treballadora de la llar i ja està. Ho fa tot, ho pots fer en internet o en la pàgina de la Seguretat Social. És que ja inclús no has ni de demanar cita, no?, per fer-ho, perquè ja està, bueno, en la pàgina de la Seguretat Social.
Mm-hmm. Algú hauria de fer una revolució, no? Ja ho van fer les dones, les Kellys, que, bueno, es queixaven del treball que tenen als hotels, al món de l'hostaleria, no?, i que estaven molt mal pagades. Això hauria de canviar.
Clar, és que, bueno, de fet, no, no és opcional, no? Sempre aquí hi ha una persona, no, que ha de prestar, no, serveis domèstics o a canvi d'un salari, no? És obligatori, no, donar-li de alta a la Seguretat Social, sigui quien sigui, no? I és així, però, bueno, la realitat és una altra, no? Tenim el sector, està com està ara mateix, no?, amb totes les problemàtiques i esperant, no?, que es ratifiqui el conveni 189 perquè les dones treballadores de la llar puguin, no?, estar dintre del règim general de la Seguretat Social i així, pues, tinguin dret a l'atur, no?, una cosa que no tenen les treballadores de la llar i que clarament no és discriminació, no?, per elles.
Fanny, és possible que... Això ho vaig sentir jo fa molt de temps, que si una dona treballava per una casa i estava contractada, no podia treballar per una altra llar, per una altra casa. És així?
Sí que pots, sí, clar.
Pots.
Sí, home, una persona que treballa, un exemple, 20 hores en una casa, en una altra casa també puc treballar, sí.
Vale. I en dues cases, sí, ha d'estar contractada.
Sí, clar, en les dues cases, sí. i tres, jo tinc dones que són afiliades aquí a comissions i estan treballant a tres o quatre cases.
Molt bé.
Senyores també, sí.
Vale, ho dic perquè a vegades o es parlava això que hi havia dones que deien, o homes que deien, bueno, no, és que jo m'estimo més treballar més cases i no estar contractada a un lloc en concret perquè no pugui treballar.
Això és mentida, eh? I de fet, no, dones que tinguin no una jornada que sigui inferior, no, a 60 hores, elles mateixes, sempre i quan no s'acordi amb l'empleador, no, a l'ocupador, perdó, sí que ho poden fer elles mateixes, l'alta a la Seguretat Social.
Molt bé, doncs ens ha quedat molt clar, Fanny Galeas, coordinadora de l'àmbit de treballadores de la llar de Comissions Obreres, i sobretot molt pendents els que tingueu contractada una persona treballadora a la llar per hores, que aquest any heu d'estar molt atents als canvis en aquestes retribucions fixades legalment, com dèiem a l'inici, i que el salari d'aquestes treballadores s'actualitza cada any amb el salari mínim interprofessional com a referència. I si no ho feu, doncs podeu tenir, òbviament, infraccions. Fanny Galeas, moltes gràcies i enhorabona per la tasca que feu.
De res, a tu.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Solo durante 4 días los tecnoprecios del Corte Inglés se convierten en super tecnoprecios.
Porque te ofrecen un 15% en todos los aspiradores Escoba.
Roventa, Samsung, AEG, Cecotec.
Super tecnoprecios.
Con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios. Hasta un 15% en electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
La campanya de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana de Barcelona, Collserola i els boscos metropolitans. Una campanya de prevenció d'incendis, aquestes muntanyes, com deien, que ha començat aquesta setmana i que s'allargarà previsiblement fins a final d'agost. En parlem de tot plegat amb la persona que en sap i molt d'això, que és en Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Raimon Roda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una campanya d'enguany que, de moment, s'inicia amb unes condicions meteorològiques no gaire favorables, no? El balanç hídric és negatiu i ha plogut un 37% menys del previst.
De fet, ja portem uns quants anys amb aquest dèficit i és veritat que aquest any, al mes de gener i febrer, des d'un punt de vista de pluviometria, van ser molt dolents, molt per sota la mitjana i, de fet, amb temperatures molt altes. Al mes de març vam compensar, és a dir, va ser més plujós que el que és habitual, però tot i així no hem recuperat. I pinta les previsions que aquest mes de juny i juliol seran complicats.
Crec que com a novetat d'enguany, Raimon, s'han incorporat agents cívics que fan una tasca de sensibilització importantíssima.
Sí, cal explicar que el dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana és un dispositiu sobretot de vigilància activa durant aquests mesos, però és veritat que anem coordinats amb les iniciatives que tenen diversos municipis que conformen el parc. El parc està gestionat per un consorci que el formen, a part de l'àrea metropolitana, la Diputació de la Generalitat, 9 municipis i una entitat de Valldoreix. I el cas dels agents cívics és una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Cugat, que aquest any, doncs això, dintre la seva política de sensibilització a la població, introdueix aquest aspecte de personal que estarà sobre el terreny explicant quines són les bones pràctiques i sobretot quines són les no bones pràctiques en el tema de prevenció d'incendis.
Hi ha dues accions essencials perquè els mitjans de vigilància i lluita contra els incendis forestals puguin circular amb seguretat, no? Sobretot el control de vegetació adjacent als camins principals i també el manteniment del ferm dels camins de la xarxa viària bàsica.
Sí, de fet, el dispositiu té una una part, diguéssim, de vigilància activa, que seria el de les torres i tot l'equip que fa detecció i, per tant, avisa els bombers, perquè, de fet, el dispositiu és tot una, tot transicions per facilitar la feina als bombers. I una facilitar aquesta feina també és tenir la xarxa de, bàsica dels camins forestals del parc, uns 240 hectàrees, en perfecte estat perquè els bombers puguin circular quan ho desitgen. I, per tant, manteniment de ferm i també de les caixes de vegetació, no només per un tema de prevenció d'incendi, sinó també per facilitar-los la feina.
Raimon, crec que la mitjana d'hectàrees cremades per incendi durant l'última dècada al territori metropolità és la tercera part d'un camp de futbol. És molt, això?
Oi, jo crec que és molt poc. Hem de tenir en compte que una de les característiques de Collserola o de tota l'àrea metropolitana és que efectivament hi ha molts inicis d'incendis. L'any passat pràcticament a l'àrea metropolitana van haver-hi 124 inicis d'incendis, però en canvi la superfície dels 36 municipis que la composen va ser tan sols de 31 hectàrees, de les quals només dues arbrades. Per tant, tot aquest dispositiu de prevenció, però també d'avís ràpid, la disponibilitat dels bombers, en el que estem, evidentment, en una zona molt, molt poblada i, per tant, on la densitat de població, però també dels serveis d'extinció, és molt alta, és molt, molt ràpida. Per tant, la possibilitat d'incendi és una possibilitat real a la Serra de Collserola i per això hi treballem, però és veritat que, de moment, tots els sistemes que estem posant en marxa fa que la reacció sigui molt ràpida i, per tant, la superfície cremada per incendi sigui molt, molt petita.
Bueno, me n'alegro que em diguis que és petita. Jo quan veig una mica de foc al bosc ja em poso nerviosa, però sí que certament, com bé deies, que no ha estat una dada força important a destacar. La importància també de com fem servir nosaltres els boscos, no? I què és el que fem als boscos. Què fem amb les borilles de les cigarretes? Coses que fem que dius, escolta'm, aquest petit gest pot fer molt de mal.
Sí, en general és veritat que la majoria dels incendis o dels començaments d'incendis que tenim a Collserola, però en general a tot Catalunya, és per acció de l'home, sigui per omissió, és a dir, per accidents o sigui per descuits, com el tema de les borilles, sigui per acció voluntària, que també en tenim. I, per tant, clar, qualsevol acte d'incivisme posa en risc tot un patrimoni conjunt, no? Hem d'entendre això, que Collserola, al final, els valors de Collserola és un patrimoni social, per tant, entre tots l'hem de cuidar. Això i també també les actituds que podem tenir a casa nostra, diguéssim, dintre Collserola hi viuen 15.000 persones i, per tant, totes aquelles mesures que es poden posar en marxa des dels nuclis habitats de Collserola, no només per no provocar un incendi, sinó perquè en el cas d'un incendi es disminueixen les conseqüències, per desvergut, esclar.
Mm-hmm. Imagino, ho dèiem abans, el canvi climàtic que ha arribat per quedar-se, òbviament, aquestes fortes temperatures, estem preparats per una... que no hi hagin incendis i que, bueno, que no es produeixi allò que no volem parlar, no?, de tragèdies?
Clar, ens hem de preparar tots i és veritat que hem de ser conscients que la vegetació que hi ha a Collserola és una vegetació que va néixer, per entendre'ns, fa 80 anys, en el que el clima era diferent i, per tant, des del Consorci el que hem de treballar és augmentar la resiliència de tot aquest espai, d'aquest valor, no? Deia, preservar uns valors, però que, de fet, els valors no són canviants, però la vegetació que els sustenta sí, i, per tant, una gestió activa de la massa forestal, el tema de també de recuperar en algunes parts agricultura, també recuperar algunes tècniques o, per exemple, la pastura, i, per tant, retrobar els equilibris de la vegetació. Mm-hmm. És evident que els bombers, sobretot bombers, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, i nosaltres anem incorporant sistemes nous davant de característiques noves dels incendis que, malauradament, en altres territoris ja estan passant i, per tant, podem fer la previsió d'aquí a una possibilitat molt baixa, però també hi és que passin, però també és que és un tema de gestió activa durant l'hivern, per entendre'ns. També entenent que els tempos de la natura són els que són i, per tant, aquestes transformacions que cal acompanyar no són ràpides.
Efectivament. Aquest dispositiu, com dèiem, entra en funcionament els mesos de més risc, que és entre juny i agost. Funcionarà els 7 dies de la setmana en horari de matí i tarda amb un equip de 32 persones, Raimon?
Sí, en el nostre cas, sí. Cal dir que el dispositiu, bàsicament, la idea són 13 torres distribuïdes per tota l'àrea metropolitana, són torres de vigília, per tant, que detecten les columnes de foc. D'aquestes, n'hi ha 9 que les gestionem directament des del Consorci i n'hi ha 4 que gestionen des de la Diputació de Barcelona en el seu pla de prevencions, que en el seu cas abarca tota la comarca i, per tant, tota la província, sí. I en aquest cas ens coincideix i treballem coordinats. Uh-huh. Per tant, sí, treballem durant aquesta època i també amb una patrulla que volta pel parc i sobretot també amb un tema de comunicació. Per tant, per això tenim una centraleta de comunicació en què estem en contacte amb els bombers, que finalment és per qui treballem, però també les guàrdies urbanes dels municipis, també Protecció Civil, també agents rurals i també les ADFs.
Què hem de fer, Raimon, en cas de veure incendi o pensar que s'està produint un incendi? Evidentment, trucar als bombers ràpid?
Sí, trucar al 112 ràpid i avisar. Sí. Jo crec que, de fet, un dels avantatges d'un territori com els nostres és que és un territori amb molts ulls que l'estan mirant. I, per tant, una miqueta de la velocitat en què reacciona també és perquè hi ha molta gent que està atenta i, per tant, canta les columnes o veu les columnes. I és veritat que si una persona potser es pot equivocar en dir quin és el punt exacte o veure que pensar que és una vessant quan en realitat és una altra, però si hi ha molta gent que truca, al final s'acaba filtrant. Tot entenent que també és la nostra feina fer aquesta detecció i per això tenim tot aquest dispositiu.
Quan més ulls, millor. I sobretot si són els vostres, que sou la gent, o els que hi treballen, que són la gent que en sap, millor que millor. T'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres. Espero i desitjo, Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra Collserola, que puguem donar bones notícies, que està tot controlat, però, com diuen, ojo a visor, aviam què és el que passa amb aquestes temperatures. Escolta'm, que ha arribat la primavera, pràcticament ha desaparegut i ha arribat a l'estiu de cop i en temperatures molt altes,
Sí, sí, promet, a nivell de clima, promet ser un estiu complicat.
I tant que sí. Raimon Roda, gràcies, bona tarda.
De res, a vosaltres.
Bona feina.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis, campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! Gracias, pisita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
De la tarda, 42 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. D'aquí un moment en parlem de nadons, que també hauríem d'anar al dentista, perquè no sé si sabeu que un de cada 4, de 0 a 3 anys, pateix càries severa. En parlem d'aquí un moment, però antes te voy a dar un buen consejo. Y es el consejo de Alconformax. Ya sabes que el descanso tiene que ser reparador para poder levantarnos con energía. En Alconformax nos preocupamos, se preocupan por tu descanso y es por eso que si les llamas te van a aconsejar en el equipo de descanso que mejor se adapta a tus necesidades. Llámalos sin ningún compromiso al 93 444 7556. Alconformax, colchones para todas las necesidades. Alconformax, 93 444 7556.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira.
I never really knew that she could dance like this.
Els bebès també van al dentista o haurien d'anar-hi. Diuen que un de cada quatre nadons de 0 a 3 anys pateixen càries severa, segons un estudi de l'Hospital HM Nens de Barcelona. Avui parlem amb la Ruth Mainé, que és responsable del servei d'odontobebé d'aquest hospital HM Nens de Barcelona. Doctora Mainé, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, la incidència d'aquesta càries en nadons s'ha disparat en els darrers anys. Per què?
Sí, sí que veiem que hi ha un augment de casos de càries de primera infància. Sempre ha existit aquesta patologia, però potser en els darrers anys ha augmentat i segurament són diversos factors.
Sí.
Un podria ser, per exemple, que es menja molt a demanda. També hi ha a la disposició molts productes ensucrats que augmenten el risc de càries. I també moltes vegades la mancança o ausència de flúor a les pastes per comprar potser productes més naturals sense flúor fan que hi hagi més predisposició a patir aquesta malaltia.
Uh-huh. Quan s'ha de començar a rentar les dents d'un bebè? Sabem que quan neixen no tenen dents, òbviament, però a mesura que van creixent els hi van sortint. Quan és el moment idoni per començar a raspallar aquestes dents?
Doncs la veritat és que des de l'erupció de la primera dent, que són en principi són les dues dents de baix, ja es comencen a raspallar. Sí que és veritat que l'erupció és molt variable, segurament des d'aproximadament els 4 mesos ja comencen a tenir dents i pot ser que hi hagi nens que en 16 mesos no en tinguin, però des de que surt la primera dent, raspall dos cops al dia amb pasta fluorada.
Uh-huh. Vostès parlen, els especialistes recomanen portar a revisió als nadons des de l'aparició de les primeres dents i tractar les de llet igual que les permanents.
Sí, la veritat és que és molt important i si és possible intentem fer una xerrada preventiva abans de que surtin les dents les famílies. Si no, abans del primer any de vida o durant l'erupció de les dues o quatre primeres dents, recomanem que vinguin a la primera visita. I tenim molt clar que si fem una vista preventiva evitem molta patologia, perquè la càries de primera infància és una patologia 100% prevenible. Amb una vista preventiva ens assegurem que aquell nen continuï en salut.
Senyor Mainé, sota les arrels de la dent de llet s'està formant la dent definitiva?
Sí, realment la dentició de llet i la dentició permanent es formen durant tot l'embaràs. Comencen des de la sisena setmana de vida uterina i durant tot l'embaràs es van formant les dents, tant les de llet com les permanents. I després, el primer any de vida, segueixen formant-se en les dents permanents. Per això és tan important que hi hagi des d'una bona nutrició materna, que també possiblement no hi hagi cap problema i que, per exemple, no hi hagi traumatismes molt greus que puguin afectar tant la dent de llet com la dent permanent.
Perquè la càries severa, les dents de llet, és més agressiva que les dents permanents i avança més de pressa?
En principi, o sigui, la càries és igual, o sigui, la mateixa tipus de patologia, una disbiosi es fa un forat. El problema que tenim és que les dents de llet tenen un esmalt més prim i una dentina més prima. Llavors la càries és molt més ràpida. L'evolució de la càries és molt més ràpida que amb un canvi de dent permanent.
Mm-hmm. Imagino que és molt important detectar el problema com més aviat millor. Per això cal que pediatres, infermeres i nutricionistes, que són les professionals que més participen a les revisions dels nadons, s'hi fixin amb això.
Sí, la veritat és que és un treball multidisciplinari. Per això, per exemple, doncs estem fent xerrades constantment en formació i tot. Per exemple, ara ha vingut un curs d'actualització en lactància materna a l'hospital i he donat una formació específicament a llevadores i a pediatres i a infermeria per evitar o que ho detectin i que ho derivin quan abans millor.
Mm-hmm. És cert que en 4 de cada 10 primeres visites als odontopediatres ja troben la malaltia desenvolupada?
Sí, la veritat és que tenim una incidència molt alta. També l'hospital és un centre de referència d'especialitat. Per tant, ens venen més nadons amb càries perquè ens arriben molts odontòlegs amb patologia diagnosticada. Però és veritat que tenim un augment, o sigui, es veu en general a tota Espanya un augment de la càries de primera infància severa.
Ruth, la importància de la boca, de les dents. Quan són grans hi ha molta gent que ara és gran i diu «ai, si jo m'hagués cuidat les dents com calia, no?».
Doncs sí, la veritat és que, clar, és molt important, no?, perquè a més encara ens queda com el fet de que anem envellint i perdem dents. I ara sabem que això no és així, o sigui, que que la persona pot morir a una edat molt avançada amb totes les seves dents i es cuidant relativament bé. Per tant, evitarem cada vegada més les pròtesis i volem que si es cuida des d'un inici ben cuidat, pues això també es transmet a la dentició definitiva i tenim millor salut bucal, o sigui, és l'objectiu, no?, de totes les societats dentals.
Clar. La genètica té a veure amb el tema de les dents?
Mira, la genètica té a veure sobretot en el tema de l'oclusió, és a dir, amb la forma dels maxilars.
Sí.
Si els pares, per exemple, tenen un maxilar més adelantat o un tipus de cara que fa que aquell maxilar tingui unes característiques, doncs llavors aquell nen hereta, diguéssim, aquesta part dels ossos, no?, de la part maxilar.
Uh-huh.
Però el tema de càries realment hem vist que és molt comportamental, és a dir, es basa en comportament i sobretot de dieta i higiene. O sigui que per això diem que és una malaltia que tot i que té una incidència molt alta, la podem prevenir gairebé al 100% en nadons, perquè amb un bon raspallat i amb una bona dieta podem evitar la càries, que no és genètica.
Uh-huh. Doncs es quedem amb això, evitant els aliments amb sucre, com sucs de fruita envasats, iogurts endocorants o galetes i pastes dolces, i fent un bon raspall després de cada ingesta es pot prevenir en un 90% la càries de primera infància severa. Ruth Mainé, responsable del servei d'Odonto Bebé de l'Hospital HM Nens de Barcelona, gràcies i fins la propera. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per creure en la prevenció. Molt agraïda.
Gràcies, bona tarda.
Adéu.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 30 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Santi no para de teletrabajar. Teletrabaja desde casa, desde la calle, desde el tren, desde la playa, sobre todo desde la playa. Por eso necesita siempre la mejor conexión. Si trabajas fuera de la oficina como Santi, elige la mejor fibra y líneas móviles con la mayor cobertura 5G, como Santi. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los tres primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Solo hoy en El Corte Inglés. Todo de todo tiene un 15% de regalo para canjear en próximas compras del 21 al 25 de mayo en moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar y juguetes. Consulta todo de todo sobre la promoción. Ya sabes, solo hoy 15% de regalo en todo, en tienda web y app del Corte Inglés.
Te invitamos al comienzo de la temporada de Patata Nueva. Vívela en la COPE con César Lumbreras y Patatas Meléndez, el líder de la categoría, que retransmitirá en directo desde Hacienda Bujalmoro. Dos Hermanas, Sevilla. No te lo pierdas. Mañana 21 de mayo a las 8:30 en Agropopular de la COPE.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra parlem de la revolució de les canes. La pandèmia i el confinament han reforçat la tendència femenina a no tenyir-se i lluir els cabells blancs. De fet, hi ha una marca que fa un parell d'anys, una marca molt coneguda de xampús, que va publicar uns resultats d'un estudi segons el qual deien que el 53% de les dones espanyoles considerava un senyal d'identitat i estil deixar-se les canes. El percentatge de les que es plantejaven no tenyir-se-les era menor, però arribava al 21%. Fins i tot es va arribar a fer un hashtag amb El poder de las canas. Senyora Gallete, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com estem?
Molt bé, gràcies per atendre la nostra trucada. Estem parlant o estem en un moment de revolució de les canas realment o no?
La veritat que sí, estem en un moment una mica de revolució. Ens trobem amb clientes que donen aquest pas. Normalment és un pas molt meditat, eh? Normalment això no és una cosa que es faci així a lo pronto, sinó que és una cosa molt meditada i que al final s'estan atrevint i estan aconseguint resultats molt bons i molt potents.
Es nota més en dones que ronden els 50 anys, no? Imagino que és quan la dona està més segura de si mateixa i que té bastant clar què és el que li agrada i què és el que no li agrada, no?
Absolutament, i a més als 50 anys, avui dia la dona encara té la cara jove, oi que sí? Aleshores, aquest factor que moltes vegades es diu, no?, que el cabell blanc fa gran, Bueno, depèn amb què l'acompanyes. Clar, depèn la cara, depèn l'estil, depèn el maquillatge, els complements... Tot és un conjunt, al final.
Uh-huh. La cana és un cabell que canvia molt la seva morfologia? Es torna més rígid i menys elàstic?
Sí que és veritat. Sí, té com més un cúmul, com més de queratina, i és veritat que és un cabell que és més rígid i que necessita també els seus cuidados i la seva part cosmètica. Què vull dir amb això? Que el fet de dir no em tenyeixo perquè no vull fer-me res, tampoc no ha de ser així. No hem de passar d'un cabell tenyit on em faig tot tipus de tractaments cosmètics per tenir un cabell maco, a dir ja estic avorrida i ara no em vull fer res més. Realment hi ha una clara diferència entre la dona que es deixa la cana perquè aposta per una imatge amb cana,
sí,
però que li agrada, que es cuida, etc., a la persona que es deixa de tenyir per avorriment i que el que vol és no fer res.
Això és el que va passar molt durant la pandèmia, no? Que, clar, degut al confinament no es podia anar enlloc, a no ser que et tenyessis ja a casa teva, però que molta gent va deixar-se el cabell així a natural, diguem-ne.
Sí, clientes que ja estaven amb aquests dubtes i que ja a vegades s'ho plantejaven i fins i tot moltes vegades t'expliquen. És que ho comento a casa, i són els fills, o és el marit el que diu ai, no, no ho facis, tenyeix-te, no? I que d'alguna manera s'hi treuen del cap. Pues passat aquesta època de la Covid, de la pandèmia, sí que és veritat que moltes clientes ja tenien un arrel molt important, s'havien començat a veure i deien, escolta, pues sembla que això no està malament. I aleshores venien a demanar-te el consell de com acabar de fer aquesta transició per no veure't mig cap de cada color, que és el que fa més por i per el que moltes dones no donen el pas.
És veritat. Marta, hi ha hagut moltes dones, sobretot dones importants d'aquest país, de conegudes, famoses i actrius, que el fet d'haver-ho fet és com que et dona empenta que tu també ho puguis fer, no? De dir, escolta'm, si ella ho fa, jo per què no?
Però és que això amb el món de la moda ens passa sempre.
Sempre, sempre.
Nosaltres sempre diem que hi ha pues, celebrities, no? Influencers, o fins i tot moltes vegades les senyores del Telenotícies són un gran exemple. Són moltes clientes et diuen, escolta, aquesta periodista, la que fa el Telenotícies del vespre, la que fa tal, que es fixen molt, que moltes vegades marquen les tendències. Fins i tot cantants, quantes vegades ha sigut la Jennifer López o la Madonna les que han marcat tendència. I aleshores elles, amb la seva imatge, d'alguna manera expliquen a la societat per on anem i què està passant, i donen peu a que la resta de persones continuïn la línia. Uh-huh. És així.
Mira com canvia la cosa, Marta. Quan veus un senyor amb canes o un noi amb canes, dius, mira que guapo, fa atractiu.
Sí.
En canvi, en una dona sempre diuen, no, no, és que això envelleix molt.
De sempre, és que és molt injust. Però és que en moltes coses les dones patim aquesta injustícia, eh? El dret d'envellir amb la pell mateix també passa, no? L'home va fent arrugues i, bueno, d'alguna manera no passa res. I això que cada vegada també es fan més tractaments, encara que moltes vegades no ho expliquen, eh? Els senyors són més presumits i moltes vegades no ho diuen, i les dones parlen més clar.
Uh-huh.
Però sí que és veritat que fins i tot amb la pell, amb tot, la dona sempre està més mirada i sembla ser que el dret a envellir no el tenim tan garantit com els homes en aquest aspecte, no?
Quan parlem del cabell blanc, per què hi ha gent que té un cabell blanc diferent a d'altres? Hi ha gent que el té més groguenc, el blanc, la cana no és igual en tothom.
No és igual en tothom, perquè a més la cana al final és perquè el cabell deixa de fabricar la melanina, no? Deixa de fabricar el pigment i progressivament va perdent aquell color. El cabell no passa d'estar negre a blanc. Hi ha un temps, el que passa que costa de percebre, que el cabell agafa un color una miqueta estrany,
sí,
poc perdut,
sí,
o així que diem, no? Una miqueta raro. I finalment es converteix en cana. El que sí que veiem és que les persones, com més morenes són, més blanca i més maca tenen després la cana.
Uh-huh.
I les persones que han sigut més rosetes, sembla que aquest final de pigment groguenc costa més d'eliminar. Això és veritat.
Bueno, doncs, amunt aquesta etiqueta del poder de les canes, no? Que cada cop hi ha més dones que decideixen no tenyir-se. Això no vol dir deixar-se de cuidar, perquè, com bé deies, la cana també s'ha de cuidar i hem de cuidar el cabell com si el portéssim o no tenyit. El que passa que ara parlem d'aquestes canes i d'aquesta revolució que ha arribat per quedar-s'hi. Marta Gallete, cara, membre del Departament de Formació i de l'equip creatiu del Centre Rafael Pagès. Moltes gràcies, que vagi molt bé, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres marxem. Salutacions de la Montse Rodríguez. Us deixem amb la linterna d'Àngel Expósito. Bon cap de setmana.
COPE Catalunya i Andorra.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix, especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93 595 1919.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Participa en el Circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2022 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la tercera prueba, que se disputa en el Golf Peralada el 30 y 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidiges, expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora Xio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de 3 décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad, La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. La próxima cena será en el restaurante La Lubina, en Barcelona. Búscanos en Viladomat 257, esquina Rosellón. Teléfono.